De far a far, es magazín desmatí de Ràdio Illa. De 8 a 12 i de 3 a 7.
9 i 17, les 4 i 17 en la reemissió. El Consell de Formentera obri en els pròxims dies el procés d'estabilització de 242 llocs de feina de funcionaris i personal laboral corresponent a 59 grups i categories diferents de la institució insular. Intentarem aclarir tota aquesta qüestió, que entenem que és una mica complexa, i ho fem amb la consellera de Recursos Humans i Esports, Ana Paula Ferrer, benvinguda a Ràdio Illa.
Gràcies, Pepo. Bon dia a tothom.
Primer de tot, per què? Per què impulsem aquest procés d'estabilització?
Doncs bé, com ja he dit alguna volta que he vengut, no? Les administracions ens havíem adormit i bueno, no havíem fet la feina que toca, que és treure procés d'oferta pública i convocar oposicions com bé disposat a la Constitució. Vull dir, s'ha de treure lloc de feina fixa perquè la gent doncs, estigui estable en un lloc de feina. Feia molts d'anys que no, les OPEs no anaven tot lo ràpid o tot lo àgil que podrien anar. I, clar, tenim un tant percent, un percentatge d'interins molt, molt alt, no? O sigui, interins de més de 10, 12 anys. Això amb sentències a nivell europeu i a nivell del nostre constitucional, de si els hem de fer fixes directament, si han de passar un procés d'oposició, vull dir, és un tema que porta molt temps i bueno, hi ha que desencallar-lo i estabilitzar la gent que al final té dret a ser fixa, no?, en el seu lloc de feina.
Llavors, obriu la possibilitat d'inscriure que aquestes persones, bueno, i de fet totes les interessades que vulguin optar una plaça al Consell Insular de Formentera, s'inscriguin a aquestes oposicions, no?
Sí, és un procés obert, a tota la ciutadania, perquè no és un concurs oposició, no és una promoció interna, per tant està obert a tothom. Sí que és veritat que hi ha molta feina darrere a nivell de totes les administracions públiques i de totes les meses negociadores i dels sindicats, hi ha molta feina darrere perquè és un procés excepcional, no els mèrits i el temps treballat, doncs no comptaran el que sol comptar amb un procés habitual. El que ha de pesar és el temps que dur la gent fent feina i dins la seva administració, perquè el que vol aquest procés extraordinari, excepcional, és que la gent es quedi on està. No que ens comencem a moure i que això sigui un desastre i un concurs de trasllats, sinó que la gent estabilitzi i sigui fixa en el lloc o la vacant que està ocupant des de fa molt de temps.
O sigui, quan diu que és excepcional la manera d'entendre o de puntuar el temps que han ocupat en una plaça, vol dir que puntuarà més.
Sí, el que no vull, òbviament, és, o sigui, no, s'ha de dir que és obert a tothom, però, òbviament, no tothom tindrà les mateixes avantatges. Vull dir, la gent que ocupa un lloc de feina dins la seva administració doncs tindrà un pes important.
Estaven pendents de la publicació al BOIP, no?
Sí, ara, o sigui, el que varen fer, no? Primer es va treure l'oferta pública que havia de sortir abans del 31 de desembre d'enguany, perquè és un procés que s'ha de fer tot lo àgil que pugui ser, i ara estem en la fase de convocatòria. Aquesta fase és molt important perquè tot l'altre, diguem-ne, es pot subsanar, però en aquest moment, quan s'obrin els processos, tens 20 dies hàbils per inscriure-te i o et puges al tren o no hi ets. Per tant, fer arribar tota la informació que es pugui, no? Tant als treballadors de les administracions com a la gent en general, que es pugui o que hagi treballat, a lo millor ara no estàs en actiu, però has treballat molt temps per l'administració i et podries presentar, clarament. I és ara, no? És ara que s'han de fer les convocatòries, que d'informar la gent com són aquestes convocatòries, quin és el procés que han de seguir, quina és la documentació que han de tenir, si l'han de presentar, si no. Bé, donar tota la informació que estigui al nostre abast perquè la gent doncs, es pugi en aquest tren i pugui estabilitzar.
Si no es puja en aquest tren, què? Perden la feina?
No vol dir que perdin la feina perquè no totes les places, no surten totes les places que hi ha al procés d'estabilització, però sí que si juguen, òbviament els fixes desplaçaran els interins i després doncs, hi ha gent que sí que té risc de quedar-se fora, clarament. El divendres en el cine vàrem fer una sessió informativa oberta a tothom, però sobretot pels treballadors de la casa, on els hi vam explicar un poc què és el que han de fer, quin és el programa informàtic que han de seguir, quines són les titulacions i la documentació que han de tenir preparada. I bé, bueno, des d'aquí agrair moltíssim la col·laboració de tant dels sindicats i de l'àrea de recursos humans, però des de l'àrea de SAL i des de l'àrea de TIC s'ha fet moltíssima feina. L'àrea de TIC ens han ajudat moltíssim amb amb intentar doncs, preparar un programa informàtic que la gent pugui clicar i que després ja es quedi un autobarem per ordre de les persones doncs, que haurem de cridar, no? Perquè pensa que un procés de 242 llocs de feina amb dos tècnics de l'àrea de recursos humans, si no preparem molt bé la part informàtica prèvia, doncs després la feina seria inviable.
Bé, de totes formes, per la gent que tingui dubtes, qüestions encara pendents, hi ha la possibilitat de demanar una cita a l'OAC i resoldre-ho, no?
Sí, poden enviar un correu a selecciodepersonal@consellideformentera.cat. També poden anar a l'OAC, la gent que... Hi ha gent de tot tipus, no? Ja sempre pensem en el treballador tècnic, però totes les categories i tots els llocs de feina van en aquest procés d'estabilització. Per tant, també hi ha molta categoria E, hi ha molts llocs de feina que igual no tenen els coneixements de, informàtics necessaris, no? Per afrontar aquest procés.
Ah,
i s'ha posat un... se'ls facilitarà un ordenador on hi haurà una persona de l'OAC encarregada de supervisar, doncs, que no tinguin problemes perquè tens un temps, no?, per fer aquest registre informàtic, per inscriure't, i bé, i si se'ls ajudarà amb el certificat digital, amb les eines tecnològiques, no?, que són necessàries per anar endavant en aquest procés.
Bé, doncs ja ho veieu. Més o menys sabem quan caurà aquest procés?
Ja, o sigui, en les properes 2 setmanes com a màxim començarem a... És un bloc de 4, diguem-ne, no? Estan els funcionaris, els laborals, la fase de els que van per concurs, que diríem sense examen, i els que van per concurs oposició. Són 4 convocatòries diferents i en aquestes 4 doncs, surten 50, tots tindran el mateix document i entraràs en allà i aniràs a cercar el teu, que no vol dir que sigui el teu, perquè hi ha... La complexitat d'aquest procés és que el mateix treballador es pot presentar a 4 convocatòries diferents. Perquè si compleixes els requisits, doncs tu pots anar a intentar estabilitzar la part que et toca, no només a la que estàs fent feina.
Clar, el que passa és que llavors a les que no estàs fent feina no tindries les mateixes possibilitats que altres persones que sí que hi estiguessin fent feina perquè no et comptaria el temps igual que ells. No?
Clar, el temps treballat dins el mateix grup i la mateixa categoria laboral és el que més compta, per dir-ho així. Però bueno, s'està intentant fer un acompanyament, també hi ha el requisit del català, som conscients que no tothom va entrar en el mateix nivell o el mateix requisit del català, per tant l'àrea SAL també s'ha posat moltíssim les piles, estan intentant doncs, atracar-se, no?, el nostre procés d'estabilització i fer cursos de nivell perquè tothom doncs, pugui, durant els que no ho presenten, si tu estàs ocupant una interinitat, una vacant i és la teva, per aquell procés, per als altres no, per als altres has de posar el català sí o sí, és un requisit. Però en el teu lloc on tu estàs molts anys, en un principi no compta com a requisit i tindries 2 anys per treure't la titulació del català. Vale. Per tant, s'està fent des de l'àrea de SAL molta feina per intentar doncs, fer més cursos, atracar-se als treballadors i facilitar. Aquí l'objectiu és no deixar ningú enrere i que la gent estabilitzi on està.
Sí, a veure si ho entenem bé. Ho dic perquè això del català a vegades es malentén una mica, no? Si no tenim el català acreditat, diguem-ne, evidentment qui el tingui tindrà més punts que nosaltres. Però en el cas de... No?
Quan més nivell de català tens, més
millor,
punts, clarament, no?
Això és evident,
l'administració
sí.
Pública. Però i tothom, o sigui que el català és un requisit per totes les categories. Però hi ha una excepcionalitat, perquè és un procés excepcional, com he dit a l'inici, si tu dus 10 anys com a brigada de neteja del Consell i vares entrar amb una prova o no tens el certificat que es demanaria avui en dia, no? el requisit, doncs et donen, pel teu lloc de feina que tu estàs treballant, et donen 2 anys per presentar la titulació i no perdre aquesta plaça.
Molt bé. Doncs que quedi clar. Escolti'm, aprofitem que tenim la consellera d'Esports, l'Andrea Romero Escandell, campiona del cross de Tapuerca, amb una cursa esplèndida dedicada al seu vuelo que va faltar fa 3 mesos. Molt emocionant tot plegat.
Sí, la veritat, bueno, tot el que fa en Andrea ho fa amb tot el cor i es nota moltíssim, no? O sigui, no sé, crec que deixar 25 segons de diferència entre el primer i el segon és que estàs a nivell anímic, no? A nivell mental, estàs molt, molt, molt per sobre, no? I bueno, donar-li la meva enhorabona des de l'àrea d'esports i en nom del Consell també, perquè el que està fent és impressionant. Vull dir, s'ha classificat directament per Turín, no? Pels europeus, I no, no, és que no sé què es pot afegir, no? Li van donar el premi a la millor esportista a la Gala de l'Esport, que va ser l'altre dia, i bueno, jo crec que rebrà moltíssims premis i bueno, jo crec que el premi és fer el que fa de la manera en què ho fa, no? Perquè la veus doncs, a disfrutar, a gaudir i amb aquesta lluita i amb aquesta espenta, no? I m'encanta, vull dir, jo sóc molt fan.
També un altre tema que ens ha cridat molt l'atenció en l'àmbit esportiu, el juvenil Yacer del Formentera B. Ahir el Formentera B es va imposar 0-4 a la penya deportiva, però Armando Mantan va destacar l'actuació d'aquest jugador juvenil, uh-huh, que dona bona prova de la formació en valors que està fent el Formentera des de fa uns anys i que està... La convido a escoltar, a posar-se els auriculars, perquè escoltarem el míster del Formentera B, el Armando Mantan. Pugis el volum. I ara podrem escoltar Mantan destacant aquesta actuació de Yacer, un jugador del juvenil, o sigui, recent pujat ara mateix al Formentera B.
Con lo que me quedo del partido y por el gesto de Yacer, ¿no? Con un 0-3 tenía una ocasión clara de gol. El que le defendía se le sube el isquio, el niño decidió tirar el balón fuera. Así que yo con eso me quedo. Otro día más que tengo que aprender algo de esos chicos.
Déu-n'hi-do, sí. No, és... Sí, el futbol... Bé, el que diu l'Armando és cert i nosaltres, bueno, el meu nen també juga a futbol, estem allà els caps de setmana i tot i que és l'esport que té més mala premsa, no?, i que hem d'estar un poc més a sobre perquè doncs, els valors... L'important és que juguin, que s'ho passin bé i que aprenguin, no?, a valors amb equip, no? I diria que el problema no el tenen els nens, el problema normalment els tenen els pares i estan a la grada. Tu quan els veus jugar, normalment el que fan és això, no? Companyerisme, comptar amb el company i encara que perdin, quan han jugat en equip i es passen la pilota i juguen bé, les sensacions són diferents. Se'n van a casa amb una derrota, però per dins ells han guanyat i això es veu, es nota. I jo crec que, bueno, que el problema el tenim més els adults i que els nens això ho tenen claríssim.
Un altre tema, el tancament del club de pàdel Illa de Formentera a les instal·lacions de Cala Segona. Bé, ens va informar el Consell de Formentera que la idea era, doncs, en la mesura del possible, doncs, agilitzar la instal·lació de noves pistes, no? En què és concret això?
Sí, no, nosaltres ja estàvem fent feina, ja estàvem treballant per intentar l'ampliació de les pistes que tenim aquí.
En tenim dos, aquí a Sant Francesc.
Sí, aquí en tenim dos i bé, estem intentant, primer vàrem intentar doncs, buscar informació per intentar créixer cap a la dreta, crear dos pistes més de pàdel, perquè fa temps que som conscients, vull dir, tenim reunions contínues amb el club de tennis que ens gestiona l'escola municipal de tennis i pàdel i amb el Quique, no?, del club de pàdel. Per tant, som conscients d'aquesta manca d'espais i estem fent feina per generar. Què és el que ens trobem ara, no?, que una feina que es feia amb calma, no?, per la dreta no va poder ser, segurament els terrenys de l'esquerra ja estem fent tota la feina amb urbanisme per intentar doncs, això, fer els tràmits oportuns, per intentar doncs, crear dos pistes de pàdel més i si poden ser més, i oxigenar un poc això, no?, és un esport que ha crescut moltíssim en els últims anys, que té molts usuaris, que té molta demanda i entenem doncs, que l'administració doncs, ha de fer, no? I ja estàvem fent, el problema és que al trobar-nos en que les instal·lacions privades, que bé, no, l'administració pública tenia dos instal·lacions municipals, dos pistes, però en realitat en teníem quatre, no? Perquè doncs, els usuaris podien anar allí o allà. Ara es concentraran. Li hem donat absoluta prioritat, vull dir, quan ens vam enterar del tancament de les pistes d'escap, de Cala Segona, que en un primer moment ja vàrem començar al setembre amb una restricció d'horari perquè bueno, hi havia queixes sobre la il·luminació, per tant...
Aquest és el motiu del tancament, ho dic perquè en Quique no ens ho va voler acabar de dir, però...
Sí, és que al final és un tema que està en tràmit, que està en procés i jo crec que quan ja pues, té que haver una denúncia feta d'uns veïns, no?, queixes en la llum, en la il·luminació, bé, quan tot s'esclarisqui a nivells d'activitat i estigui tot clar, doncs sabrem el que es pot ser, no? El que està clar és que és una instal·lació privada i que ajuda en un moment donat, però l'administració pública pues, ha d'intentar no, donar resposta. per tant, fent-hi feina, fent-hi moltíssima feina. L'estàvem ja fent, doncs ara ens hem de posar les piles per intentar donar solucions més ràpides, perquè entenem, doncs, hem donat tota la prioritat als infants, l'escola de pàdel està absolutament assegurada, el club de tennis ens vam asseure en seguida, i bé, hi ha dos pistes, doncs els infants de l'escola tenen tota la prioritat i els adults s'hauran d'adaptar i hauran d'intentar, doncs, els matins, els migdies, al final de la tarda i els caps de setmana. Intentarem donar tota la disponibilitat possible i bé, fer tota la feina que puguem per intentar tenir pistes l'abans possible.
La idea és ampliar amb dos, amb tres, amb quatre o què?
Amb quatre, si pot ser.
O sigui, les dues actuals, sí. Més quatre més.
Sí, per tenir horaris per l'escola, perquè és veritat que donem sortida a l'escola, no? Però els nens tenen unes edats que els més petits no pot ser molt pronta perquè fan migdiada, els altres no pot ser molt tard, o sigui, si copem amb aquests horaris que després doncs, han d'anar a dormir, han de sopar, han d'anar a escola, i ja entre les hores que farien servir els adults, no? O sigui, encara que tu construeixis dues pistes, diguem-ne que de 5 a 8, doncs és...
Escola.
Sí, és com a escola, adults, vull dir, tothom vol accedir.
I segons he entès, per el que deia vostè, es tracta com d'ampliar el recinte, sí, de les instal·lacions municipals més que menjar-se alguna pista de tennis o alguna cosa així.
Sí, nosaltres no hem set mai partidaris, sí que és veritat que es va estudiar en un principi, ja dic que duim bastant temps treballant-hi, i en un principi es va estudiar la pista aquesta petita, a veure si podíem convertir aquesta, que no té molta utilitat, en una, però realment no, l'edifici que està fet de fa poc ja fa la seva funció i per metres no ens donava bé, per tant intentarem ampliar instal·lacions. Aquí hi ha un club que gestiona la instal·lació, que ja hi ha un conveni, ja t'està donant un servei, vull dir, quan un parla de construir pistes a nivell d'administració pública, no només és construir. Quan tu construeixes ve darrere un manteniment, hi ha darrere uns recursos humans, bé, s'ha de mirar la forma d'optimitzar els espais més que de construir.
Que entenc que a termini de temps no n'hi haurà, encara.
No, el que intentarem és, dins els pressupostos de 2023, adquirir aquests terrenys i amb l'adquisició d'aquests terrenys doncs, posar-nos a fer tota la feina perquè arribin el més aviat possible.
Clar, llavors ens aniríem com a d'hora el 2024, suposem.
Estem estudiant altres opcions, no? dins els metres o les instal·lacions que tenim, perquè les pistes de pàdel en principi són desmuntables. Vull dir, en un moment donat, si veiem que aquells tràmits, vull dir, el plan A hi era l'inicial, no? El que passa que comptàvem amb quatre pistes a nivell illa, bé, ara en tenim dos, no? Tenim més pressa. Però hem d'estudiar un poc els pros i els contres de muntar una instal·lació que és desmuntable, però desmuntable fora de Formentera és molt senzill. A Formentera fiques un tornillo i sí, és desmuntable, sí, però quan el vas a trobar ja ni el trobes. Vull dir, aquí la condició de salitre, són coses que s'han de tenir en compte i a vegades el fet de que pareguin desmuntables doncs hem de veure. Però si veiem que l'opció construir s'allargaria molt en el temps, intentaríem muntar unes pistes que el dia de demà anessin a un lloc definitiu, però muntar unes pistes provisionals per donar sortida a la demanda i estar, òbviament, a arribar als usuaris que tenim, que en són molts.
On podrien anar?
Metres a zones que tinguem ja en altres municipals perquè no haguem de demanar...
Al costat del camp de futbol, per exemple?
Per exemple.
Bé, doncs Paula Ferrer, consellera d'Esport, Recursos Humans, Serveis Generals... Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Pepo, a valtros.
Tornem tot seguit. Torna a sobreviure el català amb en Carles Torres.
Cada matí, de 8 a 12, de far a far. I a les tardes, de 3 a 7. De far a far, es magazín d'esmatí de Formentera.